La brújula Comunidad Valenciana. Amb Amparo Sánchez i Eduard Ureña. Onda Cero.
Bona vesprada, 7 i 7 minuts. Per primera vegada la Comunitat Valenciana supera el miler de casos diagnosticats en un dia des de l'inici de la pandèmia de coronavirus. En total, 1.318 confirmats aquesta vesprada per la Conselleria de Sanitat. I segons Avançat, des de la Conselleria de Justícia, els estudiants del Col·legi Major Galileu Galilei de València s'enfronten a multes de fins a 30.000 euros per participar en festes que van ocasionar un brot de coronavirus. I en altra banda, la titular del jutjat d'instrucció número 3 de Gandia, en funcions de guàrdia, ha acordat aquest dimarts a la vesprada prorrogar la detenció dels dos arrestats per la seva presumpta implicació en la violació en grup a una menor per practicar i per a practicar diverses diligències. I a més, vull també destacar que en la nostra segona part tindrem com cada dimarts temps de tertúlia amb Eduard Ureña. Comencem la brújula Comunitat Valenciana fins les 8 de la vesprada. Com destacàvem, la Comunitat Valenciana ha registrat un total de 1.318 nous casos de coronavirus, una xifra que no s'havia alcançat fins al moment en una sola jornada des de l'inici de la pandèmia. En total, també, 595 altes a pacients i s'han produït 5 defuncions. D'aquesta manera, hi ha 6.723 casos actius. Els hospitals valencians tenen 717 persones ingressades, de les quals 113 estan en l'UCI. Begoña Perpinyà.
Actualment, hi ha algun cas positiu en 21 residències. Residències de majors, 7 centres de persones amb diversitat funcional i 2 centres de menors. També es troben baix vigilància activa de control sanitari 8 residències en la comunitat. A més, s'han detectat 31 nous brots de coronavirus, els més nombrosos, un amb 12 casos d'origen laboral a Elda, un amb 11 casos a Rafal, amb origen també en un centre educatiu, i 2 de 10 casos d'origen social a València i Morella.
Precisament aquest matí, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, s'ha pronunciat a Onda Cero sobre les últimes dades d'hospitalitzacions per Covid a la comunitat, unes xifres que s'han disparat i que han incrementat en un 65% en les dues últimes setmanes. Des del 2 d'octubre han passat de 402 hospitalitzacions a les 665 d'aquest dilluns. 106 pacients estan ingressats en una UCI i és quasi el doble que la setmana passada. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, reconeix en Más de Uno València que la xifra és preocupant per la tendència a l'alça, però afegeix que la situació dista molt de la del mes de abril.
Estamos muy lejos, sin lugar a dudas, ni siquiera de alcanzar la cifra de hospitalizados y personas que ingresaron en las unidades de críticos durante la parte más aguda de la pandemia, pero desde luego nuestra preocupación está presente todos los días. Estamos en la misma situación de nuestros hospitales, que tampoco llegaron a alcanzar una situación extrema, pero sin lugar a dudas es lo que más nos preocupa.
Pel moment diu que no es necesaria a la comunitat un confinament autonòmic.
Confinamiento lo adoptamos también en la Comunidad Valenciana, en Benigànim, y hemos adoptado otro tipo de medidas restrictivas. El confinamiento ya es el criterio o la medida máxima que podemos adoptar, evidentemente, y habrán otras, pero que consideramos que es suficiente las que hemos adoptado hasta el momento.
I seguint en clau sanitària, noves mobilitzacions convocades per Comissions Obreres en l'àmbit sanitari, aquesta vegada a les portes dels hospitals i centres d'especialitats per a reclamar més inversió, més professionals i més llits públics. En aquest sentit, la seva secretària general, Rosa Atienzar, ha quedat en evidència en els últims mesos que són necessaris més recursos, tant materials com personals, per atendre la població.
No estamos viendo por parte de las administraciones que se adopten medidas estructurales. Sí que vemos medidas a corto plazo para reforzar el sistema, que lo que hacen es poner a trabajar más horas al mismo personal, pero no estamos viendo que se adopten medidas, pues eso, el incremento estructural de plantillas, que después se pueda ofertar a oferta pública de empleo, que se estabilice ese empleo, que se refuerce, que se incremente la financiación, al menos el 7,2% del PIB, que es la media de la Unión Europea.
7 i 12 minuts, com també destacàvem a l'inici, els estudiants del Col·legi Major Galileu Galilei de València s'enfronten a multes de fins a 30.000 euros per participar en festes que van ocasionar un brot de coronavirus. Això va obligar a més a tancar el campus de Berà de la Universitat Politècnica a la docència presencial. Les sancions poden afectar també la direcció d'aquest centre privat i els treballadors, que no van impedir les celebracions tant en el terrat com en dues habitacions. Així ho ha avançat la consellera de Justícia i Interior, Gabriela Bravo, que ha dit que són les primeres conclusions de l'informe policial sobre aquests fets que van succeir fa unes setmanes. També ha destacat, segons ha explicat, que 40 estudiants s'enfronten en total a aquestes multes de fins a 30.000 euros que recull el decret sancionador de la Generalitat.
Hay testimonios de que las fiestas, además, se habían sucedido también en días anteriores en el Colegio Mayor sin ningún tipo de control por parte de los encargados del centro. La policía ahora mismo está trabajando aún en el proceso de identificación de los participantes en las distintas fiestas. Se propone para ellos una sanción grave que contempla además una multa que va de 601 euros a 30.000 euros.
I en tribunals, aquest dimarts ha passat a la disposició del jutge de guàrdia de Gandia com a presumptes autors de delictes contra la llibertat sexual d'una xica menor d'edat, els dos detinguts per aquests fets que es van produir presumptament en una població de la comarca de la Safor. La titular del jutjat acorda prorrogar la seva detenció a fi de practicar diverses diligències en la jornada d'aquest dimecres i abans de decidir sobre la seva situació personal. Un tercer detingut menor haurà de presentar-se davant la fiscalia.
La xiqueta va ser suposadament agredida sexualment el dissabte a la vesprada en un paratge rural. La policia investiga si va poder ser també drogada. L'agredida va acudir a peu a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia després del fet i els va explicar als metges que va donar avís a la policia. La delegada del govern en la comunitat, Glòria Calero, reitera que és necessari educar els joves en valors i igualtat.
Sabemos que los jóvenes usan pornografía a una edad muy joven y esto es la consecuencia de un abuso de pornografía. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho hincapié en otra forma de educar y otra forma o incidir más en la educación en igualdad, porque esto de las violaciones, esto de la violencia de género es el hecho más, el exponente más claro de la desigualdad.
La consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha lamentat aquesta nova agressió.
Nuestra condena más absoluta, van tres en muy poco tiempo. Y aquí hay un problema serio. Hay un problema serio de actitud hacia las mujeres. Sexualmente o físicamente, o se las mata, somos una sociedad enferma. Y esto hay que sanarlo, y hay que sanarlo a través de la educación. Hay que sanarlo, recordar que nuestros niños y niñas y adolescentes no pueden educarse en el porno.
És el tercer cas de violació en grup a menors ocorreguda a la província de València en les últimes setmanes després dels successos esdevinguts a Ontinyent i Massamagrell.
I al tancament destacar que els jurats dels Premis Rei Jaume I han donat a conèixer el nom dels guanyadors de les sis categories en les quals es divideixen els premis. Els guardonats han sigut anunciats en un acte formal en el Palau de la Generalitat presidint pel president Ximo Puig, que ha posat en valor el valor de la ciència i la investigació. Enguany els guanyadors dels premis s'entregaran al mes de novembre i són per a Francisco José García en categoria d'investigació, Diego Puga en economia, Miguel Beato en investigació mèdica, Fernando Maestre en protecció del medi ambient i Laura Lechuga en noves tecnologies, i Verónica Pascual rebrà el premi a l'emprenedor. I en clau turística, Turisme Comunitat Valenciana ha activat aquest dimarts el programa Viatge en Comunitat Valenciana, que distribuirà el Bo Viatge Comunitat Valenciana, una iniciativa que contempla descomptes del 70% per a viatjar i que es prorrogarà fins al 31 de desembre del proper any. Així arribem a les 7 i 16 minuts, temps ja per la informació local. A aquesta hora coneixem com es circula la ciutat de València. Anem fins a la sala de gestió de trànsit. Maria Amparo Villalba, bona vesprada. Què tal la situació?
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos, en cuanto a accesos, tenemos tráfico fluido en ambos sentidos. Y dentro de la red vial principal de la ciudad, únicamente tenemos tráfico densos Fernando Católico, sentido Pío XII. Vamos a recordar que tenemos cortado por obras la carretera de Río a su paso por Pinedo y sentido Valencia, desvío del tráfico por la CV500. También seguimos con las obras de ejecución del eje ciclable de las grandes vías Ramón y Cajal Fernando Católico desde Pechina, sentido Plaza España. Esto puede provocar problemas puntuales de tráfico. De momento eso es todo. Muy buenas tardes.
Gracias. Tamé última hora de la actualitat esportiva que ens acosta Víctor Lluc.
Què tal? Bona vesprada. Segueix en els acomiadaments en el València Club de Futbol. Avui, el president Anil Murti ha acomiadat Àlex Navarro, actual director de comunicació, que portava 16 anys treballant en el club de Mestalla. Un Anil Murti que ha parlat de la confiança en la plantilla i que veu a l'equip preparat per a competir.
El equipo necesitaba tiempo en este tiempo para acostumbrarse a sus nuevos compañeros, los jóvenes que han subido, pero ya lo que vi en Villarreal es ya, yo creo que estamos casi ya para competir a tope.
L'equip ha treballat aquesta vesprada per a continuar preparant el partit davant l'Elx un dia més sense Condovia, que entrenen solitari amb molèsties en el taló. El Llevant té avui jornada de descans i el València Bàsquet viatjarà demà a Kaunas per a jugar la sisena jornada de l'Eurolliga davant el Zalgiris.
La brújula Comunitat Valenciana.
comença la temporada del Palau de la Música. El Mahler més poètic amb la Quarta Sinfonia i la veu de Marina Monzó el divendres 23 d'octubre. Torna a gaudir de la música en directe. T'esperem. Palau de la Música.
Todo lo que necesitas en transporte lo tiene Calero. Transportes Calero. Transporte pequeño y gran tonelaje. Camiones autocargantes. Carga completa. Grupaje puerta a puerta. Transporte urgente provincial, nacional e internacional. Transportescalero.com.
La brújula Comunidad Valenciana.
Set i 18 minuts, temps ja per a la cultura. Un total de 60 concerts ompliran l'agenda cultural de la tardor en el territori valencià, corresponents a l'edició de tardor de Hola Cultura i la segona d'edició del Circuit Sonora, que es nodreix dels finalistes i guanyadors dels Premis Carles Santos.
D'aquesta manera, Hola Cultura durà a terme fins a desembre una oferta de 32 concerts de grups valencians en 15 sales privades per tot el territori. En la ciutat de València hi haurà concerts, entre altres, en Loco Club, 16 Tonelades i Matís Club. També entre els grups valencians que participaran en el cicle es troben Cactus, Malux, Mafalda o La Fúmiga.
I d'altra banda, la Fundació Bancaixa reprendrà el divendres el seu cicle Concerts a la Fundació en l'actuació de l'artista flamenca Alba Molina. Aquest cicle de concerts conforma la programació anual d'actuacions de pop, jazz, música clàssica i flamenc. Tots els concerts tindran lloc a les 8 de la vesprada en la sala d'actes de la Fundació Bancaixa.
En la seva actuació, Alba Molina estarà acompanyada pel guitarrista Joselito Acedo i oferirà un repertori de 16 temes que reten homenatge a Lole i Manuel, els seus pares i dos representants de l'avantguarda flamenca. Després del pròxim divendres, al novembre, desembre i gener, tindran lloc quatre concerts més que tancaran l'actual edició de concerts suspesa durant uns mesos a causa de la pandèmia.
També, altre apunt, la Mostra de València ha presentat en la seva 35 edició el cicle Mirades en torn del conflicte basc, una selecció de pel·lícules que han abordat la violència terrorista. A propòsit de l'activitat, Mariano Barroso, director de La Línia Invisible, codirector de la sèrie Pàtria, dialogaran el pròxim dissabte 24 d'octubre a partir de les 7 en la Fundació Bancaixa. Pel que fa a l'oratge, per a demà intervals nuvolosos sense descartar alguna precipitació feble i aïllada a l'interior a últimes hores. Boires i bancs de boira matinals a l'interior i temperatures en ascens localment notable en les màximes de la meitat nord. El vent serà variable fluix predominant la component sud amb algun interval moderat, sobretot a l'interior. Fins així el nostre repàs a l'actualitat en aquesta jornada de dimarts. Temps ara d'analitzar l'actualitat política en la nostra tertúlia amb Eduard Ureña. Fins les 8 de la vesprada. Adeu.
Capitalitza la teua empresa amb l'IVA EFA per mitjà de Fons FEDER. Si tens una pyme amb domicili social o seu d'activitat en la Comunitat Valenciana i vols reforçar la seua solvència, l'IVA EFA injecta capital en el teu negoci. La línia de finançament IVA EFA FEDER Coronavirus et permet accedir a un préstec participatiu d'entre 25.000 i 500.000 euros a un termini fins a 8 anys i amb fins a 3 de carència. Assegura el teu negoci, reforça la teua solvència amb l'IVA EFA. Consulta les característiques en la nostra web Préstam Préstamos.ivf.es, Generalitat Valenciana, tots a una veu. Campanya finançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. La grip pot ser molt greu i aquest any més que mai és molt important que ens vacunem. Existeix una vacuna segura i eficaç que evita complicacions i salva vides.
Jo em vacune per cuidar-me i no carregar el sistema sanitari i que tothom puga rebre l'atenció sanitària que necessita.
Jo em vacune per protegir-me i protegir els altres.
Ens vacunem contra la grip. Aquest any marquem la diferència.
Generalitat Valenciana, tots a una veu.
La brújula Comunitat Valenciana. Tertúlia amb Eduard Ureña.
Hola, molt bona vesprada. Són les 7 i 22 minuts. Obrim temps de tertúlia des de ja i fins les 8 de la vesprada per a tractar d'aportar llum a les notícies que acabem de contar, les que estem contant i comentant en les últimes hores i dies, malauradament molt centrat en la pandèmia, en la Covid-19. Acabem de conèixer, acabem de contar unes xifres realment avoltades. Passem ja a comentar-les també a la possibilitat de restriccions a altres qüestions. A veure a quantes ens dona temps a posar-li comentaris. Saludem ja als companys que van a passar
Estos minuts d'anàlisi amb nosaltres són Adolf Beltrán, el cap de l'edició a la Comunitat Valenciana del Diario.es. Adolf, bona vesprada.
Hola, què tal?
També Alicia Martí, la companya de La Razón. Alicia, bona vesprada.
Què tal? Bona vesprada.
I el company del Mundo, Héctor San Juan. Héctor, benvingut, salutacions.
Bona vesprada.
Inevitablement, la primera cosa que hem de fer és preguntar-vos per aquesta xifra tan gran, avui, 1.318 nou contagis de coronavirus. Estem parlant de 595 altes a pacients, també de 5 defuncions, però aquesta xifra, sobretot, de més de 1.300 persones que en les últimes 24 hores passen a ser casos actius de coronavirus. Està descontrolant la cosa. Esperàveu aquestes xifres? Què en penseu, Adolf, per exemple?
Bueno, a mí me crida la atención que ayer eren 200 y pico, ¿no? 1.300 y pico,
286, creo.
Claro, yo tendís que mirarlo en... Creo que es comenzar a mirar en una semana, dos semanas, 14 días es lo que se sol mirar, ¿no?
No es tan espectacular, pero también está pujant y molt.
Efectivamente. Ahí es donde hay que mirar y si evidentemente ya una pujada de... Ya que estar preocupats en ese sentido, ¿no? En el sentido de que ya que... posar, com diu la consellera de Sanitat, hi ha que posar tota la precaució, no?
Bueno, a mi, més que la xifra dels casos positius que podem discutir, pues que n'hi ha més casos perquè es fan més PCR, que n'hi ha més rastrejadors, etcètera, etcètera. A mi el que realment em preocupa, i això és una xifra objectiva totalment, és la dels ingressos hospitalaris que no paren de créixer. Això per a mi és el que és realment preocupant i insistís que és una xifra objectiva.
Hem passat pràcticament un mes al voltant, pujant o baixant de 500, però estem ja en 717 persones, més de 100 ja, 113 en les unitats de cures intensives.
Clar, d'una setmana a una altra, en una setmana han augmentat un 40% els ingressos hospitalaris, avui n'hi ha 50, en 24 hores 52 persones més ingressades en els hospitals. Vull dir, jo penso que la situació és molt greu i per a mi és molt important la manera en la que avui la conselleria ha enviat aquesta nota de premsa amb el seu balanç diari que fa de la situació de la Covid en la Comunitat Valenciana, perquè ahir el primer que fa la consellera és donar la veu d'alarma, no? Està dient que fa falta tindre molt més cura i que el fred va a empitjorar la pandèmia. I no està fent fred, vull dir, pense que tots
avui hem
estat pel carret i no ha començat el fred, no? A mi el que sí que em sorprèn molt és que la consellera diga en una nota de premsa que n'hi ha que tindre en compte en la situació i no anuncie noves mesures, noves mesures, perquè és que jo penso que estan, és que s'han de posar ja, vull dir. És que només fa falta veure com n'hi ha molts territoris d'Espanya que està passant, només fa falta veure el que està passant en altres països. Vull dir, és que la situació és la que és. No és la que ens agrada, però és que aquestes xifres per a mi són preocupants.
Esteu d'acord en que cal ja prendre mesures, Adolf, Héctor?
A veure, jo crec que el que estan un poc esperant és a veure què es fa, què és el que està passant a nivell estatal, no? Estan esperant a veure si per part del govern se pren alguna mesura per al conjunt de l'Estat, que sembla que podria ser així. Se parla de la possibilitat de declarar un toc de queda i jo crec que estan un poc esperant a veure quina és la decisió del ministre de Sanitat, del govern central, i a partir d'ahir actuar. Les xifres, és la xifra més alta que s'ha donat mai en pandèmia, però sí que és veritat que si contextualitzes en la d'ahir, la mitjana deixen 800, que és una xifra, evidentment, preocupant. I el que deia Alicia també és molt significatiu. Ja no sols la nota de premsa, si veiem en xarxes socials, tant la pròpia consellera com el president de la Generalitat, Ximo Puig, han volgut fer eixa crida, no, a la responsabilitat i a la col·laboració ciutadana davant l'augment de casos. Però, clar, encara que la nostra incidència acumulada siga més baixa que la resta de les autonomies, no som una illa. És evident que si les coses van mal a Espanya acabaran anant mal a la Comunitat Valenciana. Vull dir, la tendència és la mateixa. Quines mesures s'han de prendre? Doncs ahí jo crec que està ara un poc el debat. Catalunya ha tancat bars des de ja fa uns dies que els bars i els restaurants estan tancats. Madrid pareix que no vol prendre les mesures i està esperant que s'alci l'estat d'alarma per a prendre unes altres mesures. Jo crec que estem en eixe debat i bueno, sí, alguna cosa que caldrà fer, però jo crec que s'està buscant un poc la coherència dintre de les mesures globals de l'estat.
Sí, que el que ja... passa és que a mi sí que em sorprèn molt, és una cosa només pel que ha dit Héctor, que s'està fent una crida a la responsabilitat individual, que és cert que és molt important, tots hem de ser responsables, però sense, vull dir, sense fer mesures molt impactants en l'economia, que per això n'hi ha tant de debat, no? Perquè n'hi ha mesures que poden ser efectives però tenen molt d'impacte en l'economia. Jo penso que sí que se poden millorar o facilitar a la gent que puga, per exemple, teletreballar, que n'hi ha molta gent que no pot, mesures que te permetisquen d'una manera legal quedar-te en casa quan n'hi ha sospita de positius, perquè és que avui per avui, si en el col·legi del teu fill o de la teua filla n'hi ha un positiu en la seva aula, com el teu fill no està confirmat que tinga Covid, tu has d'anar a treballar. I això està, vull dir, és que són mecanismes de transmissió del virus. I ja no, és que no estic parlant d'anar a no deixar-hi si de la gent als bars, tancar, fer un toque de queda com s'està parlant en Madrid. Vull dir, primer, hi ha coses que són molt lògiques que s'han de arreglar ja. S'ha de posar una solució, perquè és que tot el món no pot permetre-se no anar a treballar o pot tre de treballar i els contagis estan ahí. És que sembla que només siga qüestió de persones irresponsables que van als bars i no es posen la mascareta o dels joves que estan fent festes. No, és que n'hi ha gent que va a treballar i està en perill d'estar contagiada i ha d'anar a treballar perquè no n'hi ha una solució.
No, bueno, yo creo que Héctor ha utilizado la palabra illa, que es la imagen que yo tenía también, ¿no? Tú miras esos mapas estos días y son una illa en el mapa.
Sí, en el mapa hice de colors también, tenía un color mezclaret.
Incluso en el mapa de Europa, ¿no? Sí. Así yo creo que son tres mesures que han funcionat y ahora lo que hay que ver es, ahora davant de la onada, quines altres mesures suplementàries hi ha que prendre, no? Hi ha una cosa que, además, suposo que la interterritorial esta de sanitat que es farà, no? que s'està parlant, és lo del toc de queda, no? Que ja s'ha aplicat en altres llocs i pareix que dona un cert resultat, no? Perquè impedeix aquestes activitats que, diguem, que són especialment de risc, no? De les activitats nocturnes i dels botellons i totes aquestes coses. En Bèlgica, per exemple, el que han fet és que han tancat els bars i els restaurants directament, però mantenen obertes les escoles, els centres educatius, les universitats, els centres culturals. Vull dir, en cada lloc hi ha, bueno, intenta cada un aplicar unes mesures o altres, però no hi ha molta, vull dir, en el ventall de possibilitats estan els confinaments, estan els tocs de queda i estan el tancament de sectors, no? I en tot això, diguem, instrumental és en el que hi haurà que lidiar en aquesta història en els pròxims mesos.
En les últimes hores s'ha tornat a obrir el debat sobre aquest toc de queda, com sempre, arran de la situació pitjor que té la comunitat autònoma madrilenya, que últimament estem acostumats a que quan tenen un problema o se'ls veuen que se'ls acosta una restricció, la volen estendre a tot el territori. Us pregunto, està la comunitat valenciana ja en el debat d'establir toc de queda generalitzat o per poblacions? No sé què en penseu.
És que, clar, si és el que estàs dient, jo crec que un poc el que està passant és que precisament el fet de que Madrid hagi de prendre mesures però no vulgui prendre-les, entre cometes, en solitari, com ja passa en el tema dels confinaments perimetrals de les ciutats, que se va dir, doncs totes les ciutats que superen els 500 casos han de quedar confinades. Així passa un poc del mateix, no? Madrid diríem que és la que en principi Madrid, bueno, Navarra també en les darreres hores.
Sí, Catalunya,
les,
comentàvem amb el tancament de bars.
Estan pitjor, sí, perquè exacte, Catalunya sí que ha tancat els bars, cosa que no ha fet
no
ha
esperat,
Madrid.
No bueno, ha esperat a ningú.
Però no, sense perdre el fil, la qüestió és que sembla que Madrid, abans de prendre una decisió, intenta que aquesta decisió s'aplica a tota Espanya, en aquest cas, amb indiferència de les xifres de cada autonomia. De totes maneres, tampoc crec que vinga mal pel que estàveu comentant del creixement i de la tendència dels casos, que mesures més restrictives que se prenguen a nivell estatal se puguen prendre també en una autonomia que, malgrat que els números són millors, no pot aïllar-se de la tendència a empitjorar i a aquesta segona onada que estem vivint. Vull dir que jo crec que li pot vindre fins i tot bé als dirigents valencians mesures més restrictives, que a més el cost polític, per dir-ho d'alguna manera, l'assumisca el govern estatal i així intentar que aquest millor context sanitari que vivim se mantinga, perquè si no al final acabarem en xifres d'incidència acumulada cada vegada més properes a la mitjana.
Però cal dir que sí, s'han pres mesures quan ha tocat. Jo recordo, per exemple, el cas de Benigànim, que va ser concret, no? Benigànim sí. Va detectar que havia un creixement excessiu i es va confinar.
Sí, s'ha pres en Elda,
ara s'han pres mesures en Elda,
Oriola,
Palasuar... En fi, jo crec que aquestes coses el govern s'han d'estar disposats a prendre-les i el govern de la Generalitat en aquest sentit no ha tingut problemes, no? No té elucubracions d'aquestes... madrilenyes, no? Per dir-ho d'alguna manera, però jo crec que posar-li l'instrument de la possibilitat del tot de queda, jo crec que és molt probable que es faci. Hi ha una qüestió legal sobre si s'ha de declarar l'estat d'alarma o no, però fer-ho sembla que sí, per tant, tornem, podríem rebobinar aquells debats sobre l'estat d'alarma, no? En el seu moment, que jo crec que va ser una de les grans errades de la història, és que es va alçar abans del que tocava l'estat d'alarma, probablement si s'haguera durat 15 dies més, no? Un estat d'alarma, haguem tingut un estiu menys complicat en aquest sentit. Haguera vingut la onada igual, perquè està arribant a tots els llocs. Estem veient que està tota Europa...
Clar, països que anaven molt bé, cas d'Itàlia, per exemple, està ja en xifres alarmants, també.
Efectivament.
Clar, el que alarma és precisament això, no? Que estem... que ja tinguem un espill en el mes de març del que estava passant en altres països, i tardarem en reconèixer que serà la nostra realitat. I ara, baix el meu punt de vista, podem, si no es prenen mesures prontes, caure una altra vegada en la mateixa errada, no? I a mi això em preocupa moltíssim, perquè, insistís, és que les xifres d'ingressos hospitalaris són molt elevades. És que fins ara, jo dic, jo si veig 1.000 contagis però els ingressos hospitalaris estan estables, bueno, pues no és que no és tan preocupant, perquè és que
com eren fins ara.
I perquè el col·lapse sanitari és el que ja ens va preocupar, el que més es va preocupar en la primera ona. I ara estem mirant com estan augmentant els ingressos hospitalaris. Quant hem d'esperar que augmenten aquests ingressos hospitalaris? És la meva pregunta, és la pregunta que li faria jo a la consellera.
Clar, i després, per la vessant econòmica, també hauríem de pensar si es tanquen, ja toque de queda, o es tanquen bars i restaurants a final d'octubre, i estem parlant que des de la conselleria se'ns diu que hem de tenir màxima cautela pel que fa al fred. Estem parlant de tancar fins que passi el fred.
No,
estem parlant de mesos.
Jo crec que ens hem d'acostumar, aquesta situació és una situació extrema, ens hem d'acostumar a que, bueno, doncs hem de veure les coses com estan, quines mesures se poden prendre, quines no, perquè no hi ha una solució. No hi ha ningú que tingui una solució de dir, mira, les mesures que ha que prendre són aquestes i tot és estupendo.
Sí, però si tanquem ara, podrem morir d'ací dos, tres setmanes, un mes?
S'ha de veure.
Això és el que ens digueren en la primera onada, no sé si recordeu.
Però el confinament ha tingut aquest efecte.
I anaven cara al bon oratge.
No, si se n'anaren...
se n'anarem en falles.
Clar, però això cara al bon oratge.
Se despedirem de les mestres en falles pensant que en Pasqua tornarien o després de Pasqua.
Exacte.
I han tornat al curs següent. I jo plantejo una altra qüestió, que no sé fins a quin punt és incompatible en el que estem veient i en els missatges de cap a la calma o cap a la responsabilitat que enviaven esta vesprada els dirigents del govern valencià. Este matí, a les 12, s'ha obert el plaç per a encomanar o per a demanar el bono viatge este que permeta, que permet un descompte del 70% en destinacions turístiques, hotels, càmpings, de tot, a tots els empadronats en la Comunitat Valenciana i bueno, fons de turisme estaven apuntant que, clar, que s'ha bloquejat perquè estaven rebent 600 peticions per minut. Vull dir, no sé si és incompatible aquestes ganes de la gent de fer coses, viatjar, anar-se'n a hotels, anar a dinar per ahir.
Clar que és incompatible.
Aleshores, el missatge que se llança des del govern valencià, que s'ha fet un esforç econòmic importantíssim per a alleugerir el que se pot, el mal que ho està passant el sector, i estàs animant a la ciutadania a eixir, que tu quan vas a un hotel, evidentment, has d'anar a dinar o a sopar per ahir perquè no tens opció de menjar a casa, no estàs a ta casa. I aquest missatge que s'ha llançat en les darreres setmanes i ara, hores després de que se fique en marxa este bono viatge que se diu, ens estan demanant que... No ens estan demanant que ens quedem en casa, però sí que ens estan demanant que reduïm la mobilitat, el contacte social... Vull dir,
clar, però és que quan, no sé quan es va anunciar i se bo viatge, la situació no era la que tenim
però
ara.
Però
perquè
sí
va ser en
que anàvem
de...
cara al fred, que anàvem...
Sí, però jo pense que sempre i no em sembla mal, perquè si no estaríem tots molt afonats, no? Però sempre pensem que no va anar tan mal com acaba anant. Mentre es pense que se pot que es pot mantindre la mobilitat, es pensa que, bueno, que viatjar dintre la Comunitat Valenciana pot ser segur, però és que després tinguem ja localitats on va prou de turisme d'interior que estan tenen brots i estan produïts, vull dir, no, perquè vegen de fora. A mi és que la reflexió de Héctor em sembla molt acertada, no? Perquè te quedes un poquet a no saber què fer, no? Has de menjar-te per ahir o no has de menjar-te per ahir? O només esta setmana?
De totes maneres, Alicia, jo crec que hi ha que tenir en compte una cosa, que a vegades... és a dir, les mesures se prenen precisament per a baixar els contagis, és a dir, no és... prenem mesures i entrem en una dinàmica en la que ja no... I, a més, algunes han demostrat l'eficàcia. I, per tant, pues, haurà que aplicar-les, haurà que passar a la millor 15 dies o 3 setmanes, com ha passat, no?, en confinament, per a que en un determinat lloc baixen els contagis i es controli la transmissió, no? Vull dir que hi haurà que lidiar en això en els pròxims mesos fins a que, diguem, la situació vagi evolucionant. Esta és una realitat. És un poc el que parlàvem també quan començava el curs sobre el tema de l'escola i tal, no? Es diria que a buscar les mesures que permeten lidiar en aquesta situació i anar-la gestionant, i quan hi ha uns determinats indicadors, pues has de prendre unes determinades mesures. Quan aconsegueixes controlar això, pues a lo millor prendre algunes altres en un sentit contrari, no? I així anem, estarem en eixa situació, no? Ja, esta és la realitat de lo que suposa la pandèmia, i és una gestió del dia a dia, de veure com les dades, i de tenir una diguem, un instrumental per anar prenent les mesures que toca en cada moment. Algunes seran més dràstiques i més generals, altres menys, i el que hem d'esperar és i lluitar és per a que no, diguem, se mos en vaja de les mans, no? Però hi ha d'una manera absoluta, com va passar, i vam tindre que entrar en un confinament general i una paralització general. I això, Ese és el panorama.
Clar, per això us preguntava, perquè és fàcil dir després s'hauria d'haver tancat abans, o, clar, clar després parlar ara de març és molt fàcil, però ara s'ha de prendre una decisió sobre això, els horaris de, o els aforaments dels, dels bars, amb una economia tocadíssima, amb un sector que està manifestant-se, que està demanant inclús obrir, obrir més, com estan fent els, les discoteques, els centres d'oci, però la tendència va cap a tancar, perquè és l'única solució que els experts donen per a controlar els contagis, però clar, amb les xifres que estem parlant, amb 450.000 treballadors afectats per ERTOs, si la situació ens porta cap a tancar, com va quedar la nostra economia?
Sí, però és que jo crec que tancar és el que precisament se pretén evitar, tornar a la situació de la, de la, del estat d'alerta de,
sí, però clar, un toc de queda suposa tancar per a qui viu dels sopars, per exemple.
Ah, clar, perquè, però hi ha sectors més, més afectats que altres, això és obvi, per tant, això forma part de, la, de com es, es gestiona tota aquesta situació, però està ahí, és que no... Jo és que crec que així diguem, les mesures que hi ha les han de prendre, diguem, els especialistes i les han de donar els especialistes, no? I els polítics han d'anar-les gestionant d'una manera raonable, no? I jo crec que és, un, és una situació que anem a viure que anem a viure-la, vamos, durant uns quants mesos encara per davant, eh? Vull dir, jo sé això, és dir, tenim, jo què sé, en Elx, en Ella i en Guadassuar i no sé on, hi ha un ja que fer ahir, prendre mesures específiques per a això, que ara hi ha que prendre una mesura més general, perquè la cosa en general avança més, els brots són més, les hospitalitzacions pugen, doncs haurà que prendre alguna mesura en general, sempre en la perspectiva de baixar, de controlar la, la, la curva i no, que, no, que no se, se produisca ja una situació que obligui a una paralització total, no? I això és el panorama en el que... és un panorama en el que, a més, com més passa i més parlem, més absurdes són aquestes batalles polítiques que s'han produït al voltant d'això, no? Perquè més, més, a mi més demències me pareixen, no? És dir, no, vostè tanque perquè vostè és el tal i perquè jo vull que vostè quede com el que va contra l'economia i contra no sé què. Bueno, és que anem a veure, així no hi ha ningú que vulgui tancar ni fastidiar a un sector econòmic ni a un sector de cap tipus. És una realitat, és una emergència sanitària. No, no, no és la voluntat de fastidiar a ningú, no? Que a mi
jo que pense que per això també s'està parlant del toc de queda perquè precisament perquè el que està queixant-se els hostelers és que no n'hi ha pubs o bars o discoteques obertes per la nit, però no es pot controlar que la gent no es reunisca al carrer, no faci festes a casa, etcètera, etcètera. I en el toc de queda el que sí que es limita és precisament això i per ahí la importància, no, de si realment es prenen esta mesura a tot el país, perquè clar, perquè a lo millor seria perdre ara per a no perdre més.
Ja, però Alicia, dir, però tu mateixa...
Perquè és que si no, per a mi, tancar els bars, perdona, tancar els bars, els pubs, les discoteques, que ja estan tancades, sense, i ja estem, ja vegem com va la situació, sense donar un pas més per a evitar que no es produïsquen aquestes reunions...
Clar, és que,
clar, és que no estem avançant.
Clar, dir, això és el que diuen els empresaris de l'oci, que està tot tancat, però les xifres clar. Pugen igual.
Clar, però el toc de queda no l'haurem de prendre per els motius de que a mi m'han tancat i estos en canvi estan, sinó que tindrà que ser per motius sanitaris.
No, perquè amb l'oci tancat les xifres són molt dolentes.
Claro, les
això és la realitat.
És que ara no podem... És que aquest estiu, quan estaven les discoteques obertes i es varen produir brots, es varen acabar tancant, no? Vull dir, és que ara ja no podem dir que la culpa és de les discoteques ni dels pubs. És que estan tancats.
Sí, però es pot parlar ara d'aquesta població més jove o dels botellots o de les festes? O hem de pensar que la cosa va més enllà de les imatges del Galileo Galilei?
No, n'hi ha més coses, jo ho he dit al principi, n'hi ha més coses. No estan les mesures per a garantir que quan tu tingues la sospita de tindre un contagiat no vagis a treballar. Això no ocorris ara mateix. Vull dir, no és només els que estan veient al carrer, els jovens, o les festes. Vull dir, és que pot ser tan simple com això. Pot ser tan simple com això.
Més de la meitat dels contagis són d'origen social.
Sí,
no laboral.
En l'àmbit laboral i en l'àmbit comercial, per exemple... No,
i en l'educatiu, no, no, estan en la cosa prou bé.
No s'està produint, és en l'àmbit social, clarament, on s'està produint el tema, i efectivament, estic d'acord amb la Vicent, que el toc de queda pot ser una mesura adequada, però ha de ser una mesura orientada des del punt de vista sanitari. El que no pot ser és dir, no, és que com aquests sectors està afectat, ara ho diuen, pues, si m'afecta a mi, per què no tanquen vostès? No, perdone, haurà de ser perquè sanitàriament és convenient. Igual com a vostè li tanquem no per a fastidiar-lo, sinó perquè no hi ha més remeis. I anem a veure si dura poc el tancament i poden vostès tornar a obrir de 15 dies, no? És un poc aquest joc en el que inevitablement estem i estarem durant una bona temporada. Vamos.
Sí, però ahir jo crec que és el que estàs dient Adolf abans. Vull dir, al final, perquè Eduard preguntava si haurien de prendre mesures o no haurien de prendre-les, uh-huh, i quin tipus de mesures... Jo crec que al final ningú dels que estem així tenim dades suficients, més enllà de dir que la tendència és millor o pitjor, és pitjor, i que alguna cosa...
És pitjor en tots els llocs, més enllà de les xifres més grans o no, però no hi ha cap territori que vagi millor que fa un mes.
Però clar, al final són els experts els que han de decidir, perquè a més, ara se parla de toc de queda, però hi ha gent que en París, en França, crec que estàvem parlant de les 9 de la nit. Serà les 9 de la nit,
clar, després s'ha d'establir quan és el toc de queda. El toc de queda inclou eixir a sopar? O sigui, el toc de queda és a les 12 de la nit o és a les 9 o a les 10 i està clar que sopar a casa?
A les 12 no pareix
més
el toc de queda.
És toc de queda per a evitar el botellot, per exemple.
Bueno, i per evitar que tu facis una festa en ta casa, perquè si tu tornes a ta casa després, ara de preguntar...
O sopar a les 9, però a les 11 tot el món a casa.
Clar, perquè a la teua casa no podem entrar.
I no tanques l'hostaleria.
Però sí que podrien dir-te que fas pel carrer a les 11 de la nit, si n'hi ha tot de quan tornes. Vull dir, jo penso que la rebessissa.
Francament no ho sé, perquè clar, si preguntaves a algú que te diria no, lo millor és tancar-ho tot, i tindre-ho tot tancat...
Home, si li preguntes a un epidemiòleg, lo millor és que tornem al confinament total, cadascú a casa i ja està.
N'hi ha epidemiòlegs que diuen que hem de contagiar-nos tots, no? És que puguem suportar l'enfermetat, vull dir que n'hi ha de tot, n'hi ha de tot.
Diguem que són, per no dir-ho d'alguna manera, una minoria bastant criticada.
Clar, si anem al confinament tots, parem això, està clar, però igual en eixir no queda res.
Está claro. Ese es el tema. Es una gestión difícil y complicada y que hay que anarla fent, una, aprendiendo un poco también de la experiencia del que anar pasant, veient qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y por otra banda, pues intentan, diguem, que no se te pare tot en les mans i intentar salvar lo que pugues de l'activitat més d'això, perquè jo, abans ho hem comentat, és a dir, en el comerç no està bé en problemes especials i els comerços van estar tancadíssims i van patir també aquest tancament. Se centra en una sèrie de sectors molt concrets que tenen que veure en la vida, en el que se diu la vida social, no? I ahí és on està el quid de la qüestió, no? I jo crec que anirem veient diverses etapes i diverses fases en aquesta qüestió.
Probablement el problema ve quan ens confiem i ens llevem la mascareta. Perquè anar a una tenda, si vas amb mascareta, pot ser no ser massa perillós. Anar a escola amb mascareta, anar a...
Efectivament.
Clar, però quan ens confiem i ens llevem la mascareta, sembla que ahí, que és el que parlem d'origen social del brot, és quan se descontrola.
Efecte. I quan eixes dels àmbits, allò de la bombolla, no? Eixes dels àmbits, vas al treball i en el treball te trobes... Bueno, ja diguem treballs que són més de risc, no? Però te trobes en la gent que te trobes tot cada dia, no? Al treball, no? I a l'escola te trobes cada dia en els mateixos companys de classe, no? Vull dir que hi ha àmbits que estan més controlats i tenen més... I després en l'àmbit comercial anem tots en mascaretes, tenim el gel hidroalcohòlic, tot, vull dir, hi ha guants per a poder... Vull dir que hi ha unes diferències, no? I el tema social és això, el de la relació humana més pròxima és el gran problema, i ahí gestionar això és el que és el complicat, i en el transport públic també, no? Aquest tipus de coses.
Tenim un problema estructural, però ho pregunto també perquè avui ha sigut dia altra vegada de mobilització de professionals sanitaris que parlen que evidentment se veuen superats ara perquè la situació va malament, però és que abans ja estaven superats, amb la qual cosa ells denuncien que la sanitat té un problema estructural.
Sí, bueno, però això no és nou, això ve d'abans. Jo crec que ahir la pandèmia el que ha vingut és a donar-li tot el dramatisme a una situació que estava abans, i és que hi ha que invertir més en assistència primària i en salut pública, això és obvi. Jo crec que avui no ho discutiria ningú, no? Ara, una altra cosa és que això se pugui fer en un determinat lapse de temps, no? Perquè avui no sé qui l'entrevista de dia on que diria, bueno, tu pots agafar i encarregar mascaretes, no? Però infermeres i metges no són una cosa que pots agafar i venir per a un altre, ja tens metges i infermeres, no?
Sí, però hi ha qui ha contractat més rastrejadors i qui menys.
Clar, o sigui, clar, ja... així per exemple s'ha fet bé, així hem de reconèixer que...
I es podria fer millor, perquè s'han contractat 1.000 i se'n podien contractar 2.000.
Sí, se'n podrien...
Però, clar,
i tindrien treball, segur.
Sí, però a lo millor la xifra no te resoldria el problema.
O sigui, els metges estan cansats de dir que han de fer de rastrejadors 6. Per molt que s'han contractat, i estem en una comunitat que és la que més n'ha contractat, però encara els metges han d'agarrar el telèfon i buscar al pacient, en lloc d'estar passant consulta.
El telèfon jo crec que no l'agarra ningú, sincerament. Jo, avui ho parlàvem en uns companys i has descobert que si tu fas la teua gestió en el centre de salut per internet, te funciona. Si vendes per telèfon, no hi ha manera. Vull dir, ahí hi ha un problema estructural, que jo crec que no, sincerament, fa la sensació que no l'agafa ningú el telèfon. I a més, ahí hem comentat diversos casos, no, jo per internet sí, me van donar seguida això, i hem anat, i m'han atès i tal, i he fet la gestió en el meu centre de salut. En canvi, oblida't de telefonar, no?
I que hi havia també un problema... Clar, i això que passa, Adolf, pues per ahí precisament les persones que no utilitzen internet, pues ahí tenen un greu problema, que a més solen ser els grups més febles, no? I amb més problemes. Jo penso que en la sanitat, pues, és el que està dient Adolf, el que hem vist són les febleses que teníem més clarament, no? Com el tema de les residències, que hem vist que no s'atén com toca a les persones majors, que n'hi ha massa residències molt grans. I en l'educació igual, hem vist que els grups continuen sent molt, molt, molt nombrosos, que no estaven preparats per a donar educació a distància, vull dir, és que ens ha posat a tots la pandèmia a prova, no? I especialment, òbviament, en la sanitat. Quantes vegades hem escoltat que el metge de capçalera només té 5 minuts per pacient? Vull dir, això ja passava abans de la pandèmia. No és una novetat.
En el tema de l'educació, mira, l'altre dia una professora comentava que l'única cosa bona de tot això ha sigut la baixada de ràtios.
Bueno, serà on siga.
Home, no, la baixada de ràtios sí que és obligatòria.
No, obligatòria no. No, obligatòria no. S'ha intentat que siguin de més de 20 a 25, però a veure, en el meu cas concret...
No ja permeten crear nous grups, no es creen.
Que s'han anat 3 xiquets i han entrat 3 xiquets i n'hi ha 23 xiquets en classe, en la classe de la meva filla.
La norma general ha sigut el desdoblament de grups, encara que siguin...
General no, perquè jo encara no sé en quant ha quedat la ràtio. Quan me diguen, jo te donaré la raó quan me diguen des de la conselleria en quant ha quedat la ràtio este curs. Perquè jo no ho sé, diuen que encara estan mirant els números. Quan veig com ha quedat la ràtio, te donaré la raó. Perquè no sé si ha sigut generalitzat o en determinats casos, perquè no està aquesta xifra. Aquesta xifra no s'ha fet pública.
Sí, bueno, jo crec que ahí estem parlant un poc de lo mateix, no? És dir, que hi ha unes estructures que hi ha que reforçar i que, a més, van patir no fa molts anys... Sí,
estructures i infraestructures, en aquest cas.
Uns retalls, retalls importants, no? I, bueno, la pandèmia el que ha vingut és a donar-li això encara una visibilitat més alarmant, no?, de lo que tenia. Però jo crec que així, jo crec que no és una cosa de triomfalisme remarcar-ho. No s'han fet mal les coses en la majoria de les qüestions. És a dir, en el tema de la pandèmia no és una casualitat que siguem aquesta illa de la que parlàvem abans encara. Vull dir, per què? Pues perquè així s'ha aplicat uns criteris més raonables, que són el detectar brots i anar a per els contactes dels contagis. I quan hi ha hagut una... Quan en un lloc s'ha desmadrat, per dir-ho així, aquesta situació s'ha fet saltat els confinaments. Jo crec que això s'ha treballat bé. En el tema de l'educació s'ha fet un esforç enorme. Té raó, Alicia, que potser en tots els llocs no s'ha aconseguit ni s'ha aconseguit però s'ha fet un esforç enorme. Això ho sap el col·lectiu educatiu, ho sap perfectament. No? I jo crec que aquestes lliçons s'hauran de guardar, no?
Anirem comptant aquestes lliçons, les xifres, les mesures. Anem a veure si podem controlar entre tots esta pujada en la que sembla que estem vivint. Gràcies, companys, ens esgota el temps. Gràcies, Héctor, gràcies, Adolf, gràcies a Delícia per acompanyar-nos un dimarts més. I també, clar, gràcies a vostès per escoltar-nos. Arribem a les 8, continua La Brújula en Onda Cero. Molt bona vesprada.
La Brújula Comunitat Valenciana. Tertúlia amb Eduard Ureña.
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana.